El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
9 i 7, comencem parlant del coronavirus. L'Hospital de Sabadell té 136 pacients hospitalitzats afectats per coronavirus, cosa que suposa 16 malalts més dels que es registraven divendres. De tots aquests, uns 30 estan ingressats a la UCI o a la unitat de semicrítics, tot plegat després que el cap de setmana s'hagin registrat 39 noves hospitalitzacions, 57 testos positius i s'hagin registrat 7 defuncions. Una situació que ha obligat a fer diferents reestructuracions a l'Hospital de Sabadell, algunes de les quals impliquen el tancament de quiròfans per donar sortida a les necessitats dels pacients afectats per coronavirus. Analitzem aquesta situació en conversa amb el director d'Especialitats Quirúrgiques del Taulí, el doctor Salvador Navarro. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Sí, hola, molt bona tarda.
Entrem a les dades en detall, doctor. Quina és la situació a dia d'avui a l'Hospital de Sabadell?
Bueno, l'hospital doncs, està tensionat, però encara mantenim una activitat, jo diria que prou raonable pel moment en què estem.
De fet, la informació que tenim és que hi ha 136 pacients hospitalitzats per coronavirus, una trentena dels quals són a les UCIs o a semicrítics. Quina incidència pot tenir tot plegat en l'organització de l'hospital?
Bueno, és evident que a mesura que l'hospital es vagi omplint, sobretot pel que fa als dos vessants, tant a llits quirúrgics, a llits de malalts convencionals, també d'alguna forma aquests llits impedeixen una activitat quirúrgica normal al 100%, i el mateix passa amb els llits de malalts crítics. A mesura que es vagin ingressant més malalts i ocupar llits de crítics, doncs hem de racionalitzar molt bé la cirurgia que fem.
Clar, què és el més complicat de gestionar, però, doctor? Els malalts crítics o els malalts a planta? Perquè, clar, en tots els casos, entenc que una de les particularitats que té el coronavirus és el fet que les hospitalitzacions s'allarguen molt, no?
Sí, s'allarguen molt, però el cert, i pel que diuen els meus companys, que no cirurgians, diguem-ho així, els especialistes en medicina infecciosa i els intensivistes, s'allarguen molt, però no tant com malauradament va passar a la primera fase. O almenys això és la impressió que tenen fins ara. Per tant, hi ha un turnover més alt de malalts i, per tant, això ens dona certa flexibilitat que no vam tenir a la primera onada, almenys de moment.
Clar, i això ha tingut ja algunes incidències. Vostè s'encarrega sobretot de les especialitats quirúrgiques, ara ens ho explicava. Actualment, quants quiròfans del Taulí estan tancats?
En aquest moment, a data d'aquesta setmana, hem tancat dos quiròfans de matí del bloc quirúrgic central, que és, diguem-ne, perquè sigui fàcil, l'espai quirúrgic on es fa la cirurgia més complexa, dos amb horari de matí i quatre amb horari de tarda. Mentre que el que és el centre quirúrgic ambulatori, aquella cirurgia que podem fer sense ingrés, que és una gran part de la cirurgia, segueix obert igual que sempre. És més, jo, si em permet, aquí sí que voldria ressaltar una cosa. El Taulí des de l'agost, que opera tots els dissabtes amb horari de matí i tarda al centre quirúrgic ambulatori. Sí, això ens ha donat la possibilitat de recuperar molts malalts que a la primera onada havíem quedat sense poder-se operar.
Per tant, en aquests moments, de tots els quiròfans que té el Taulí, perquè estem parlant de xifres concretes, però no sabem, no?, la magnitud de quiròfans que té el Taulí, quants quiròfans té el Taulí i quants estan tancats, llavors?
El Taulí té 10 quiròfans al bloc quirúrgic central, d'acord? Té 4 quiròfans al centre ambulatori i dues sales de part. Això és la disponibilitat quirúrgica que té l'hospital. Per tant, repeteixo, aquesta setmana hem tancat els quiròfans, el bloc quirúrgic central, per exemple, que hi ha 10 quiròfans, funcionen amb horaris de matí i de tarda. Hem tancat 2 al dematí i 4 a la tarda.
I al matí és quan hi ha més gruix de la feina, diguéssim, entenc?
Al matí és quan hi ha més gruix de la feina, sí, i a la tarda hi ha una feina, també, perquè treballen contínuament, però és una feina, diguem-ne, amb cirurgia més prevalent, amb cirurgia, diguem-ne, ni patologia benigna no urgent, i bàsicament.
Clar, perquè aquí entenc que hem de diferenciar entre cirurgia urgent i cirurgia no urgent. La cirurgia urgent entenc que en tot moment de la pandèmia s'ha estat fent per la pròpia urgència de la cirurgia, no?
Evidentment. Tota la cirurgia urgent. I fins i tot el pitjor moment de la pandèmia vam mantenir sempre la possibilitat, com ara pensem fer, de cirurgia urgent i la cirurgia urgent diferida de traumatologia pura, fractures, que es superen d'un dia per un altre, malalts d'aquest tipus, això s'ha mantingut i es mantindrà.
Clar, perquè una de les grans preocupacions que ha tingut l'opinió pública en tota aquesta situació de tensió del sistema sanitari és què passaria amb les llistes d'espera, que en alguns casos ja són notables, no? En aquest cas, en quina situació ens trobem a nivell de les llistes d'espera i quina feina s'ha pogut fer amb això que ens explicava ara, no? Amb aquesta obertura dels dissabtes des del mes d'agost a l'hora de drenar aquestes llistes d'espera que venien dels mesos de març, abril i maig?
Clar, com vostè diu, les llistes d'espera és un problema... És un problema crònic de la nostra sanitat, per dir-ho així, sens dubte, que tothom ha intentat posar tot el millor que ha pogut per resoldre-les. Però és evident que amb la pandèmia aquestes llistes d'espera van empitjorar. Nosaltres, amb el dels dissabtes, més a obrir el centre quirúrgic cada dia, doncs hem recuperat part d'aquesta llista d'espera. No tant com voldríem, evidentment, però molta part d'aquestes sí.
Clar, els tancaments que s'estan fent ara aquests dies poden tenir incidència en aquestes llistes d'espera? Les poden tornar a nivells de març o no creuen que la situació sigui tan dramàtica en aquest sentit?
Jo espero que no sigui tan dramàtic. Jo espero que no sigui tan dramàtic. A part, també ens hem dotat, coneixem millor la malaltia, ens hem dotat de la capacitat de ser dúctils en aquest aspecte. És a dir, si aquesta setmana tenim aquests quiròfans tancats, podríem la setmana que ve tornar a la normalitat si això fos possible, i al revés. És a dir, som capaços d'obrir i tancar amb molta rapidesa depenent de la situació de la pandèmia.
Clar, aquesta és una qüestió important, no? Perquè una de les coses que té aquesta pandèmia és que és bastant imprevisible, no? Per tant, entenc que és important que en aquestes reunions que fan al taulí vagin reestructurant una mica tot plegat, no? Quina és la previsió de cara a aquesta setmana i quina és la intenció que tenen a nivell de tancar i obrir quiròfans?
El que li deia és que sí? Aquesta setmana està previst això.
Tota la setmana amb aquesta idea, no? D'aquests 10 quiròfans.
Tota la setmana amb aquesta idea. Ara, li poso per exemple. Si veiem que la situació a l'hospital s'estabilitza en un moment determinat, podem, en 48 hores, som capaços de tornar a la normalitat. O a la pseudonormalitat que la situació de l'hospital es permeti.
Clar, li dic perquè es preveu, si més no, així ho deia la doctora Navarro aquest cap de setmana en un vídeo que el taulí difonia a les xarxes socials, que el pic de les hospitalitzacions pugui arribar aquest cap de setmana vinent. Entenc que això també marca molt, no?, la situació, perquè el doctor Joan Martins explicava que al final el taulí a dia d'avui no té un problema d'espai, sinó de professionals que puguin tractar els pacients, no? Entenc que això també és una qüestió important a l'hora de tenir en compte de com gestionar els espais dels quiròfans.
Oh, evidentment. És a dir, nosaltres depenem tant de... evidentment, dels llits d'UCI com dels professionals, els intensivistes i dels anestesistes. Si els anestesistes s'han de, com ja van fer la primera part de la pandèmia, han d'entrar a portar malalts dins de les unitats de cures intensives de tipus Covid, és evident que els quiròfans es ressentiran. I, evidentment, també a nivell d'infermeria és el mateix. No disposem d'equips humans de forma, diguem-ne, no inabastable, sinó que tenim els que tenim.
En aquest sentit, els pacients de Covid, en general, requereixen algun tipus d'operació al llarg de la seva malaltia? Entenc que deu ser molt difícil generalitzar, perquè hi ha pacients que tenen patologies prèvies que marquen o no la seva evolució i també el seu tractament, no? Però, en general, el coronavirus és una malaltia que acabi al quiròfan o és una malaltia que no es pot operar?
No, el coronavirus no és una malaltia que acabi al quiròfan. El que sí vam fer a la primera part de la pandèmia és que ens vam organitzar per poder fer traqueostomies a aquests pacients que ho necessitaven. I això va ser, diguem-ne, que la principal actuació quirúrgica sobre els malalts Covid.
Per tant, va ser la feina que es feia des de l'àmbit quirúrgic. Per tant, l'àmbit quirúrgic intenta garantir tot aquest dia a dia de l'hospital, que entenc que és molt important, no? Totes aquestes malalties que són presents i que l'opinió pública aquests dies s'ha estat preguntant, no?, si es podia mantenir el tractament de les malalties convencionals en la situació en la que ens trobem. Què els hi diria?
Doncs que jo crec que ho estem intentant i ho podrem fer, però depenem evidentment de l'evolució de la pandèmia. Però realment... estem prou organitzats com per poder-ho fer, com li deia, d'una manera eficient, obrint i tancant a mesura que la pandèmia es desenvolupi.
En decisions que es prenen diàriament, és a dir, el que avui m'està dient pot ser que demà a aquesta hora a la que parlem hi hagi algun canvi dràstic i es vegi la necessitat d'obrir o tancar més quiròfans?
Doncs sí. I això és el que hem après de la primera part. És a dir, el que hem de ser és capaços de fer coses amb rapidesa i organitzades. I depenem d'una situació que tenim informació, tenim moltíssima més informació que teníem el mes de març, però seguim depenent d'uns números que, si tenim la mala sort que l'hospital ingressa més malalts avui i demà la UCI està més col·lapsada, doncs potser hem de tancar més quiròfans. I de la mateixa manera, això els ho dic molt als meus companys, ningú està improvisant. El que improvisa d'alguna forma, permeti-m'ho dir així, és la malaltia. És a dir, nosaltres hem d'anar per davant i saber aprofitar quan hi ha oportunitats per seguir treballant al 100% i saber frenar en el moment en què cal.
Clar, però aquesta ha de ser la gran dificultat de gestió, no? S'ha de tenir un pla de contingència que estableixi, entenc, cada moment i cada punt límit, però al final el fre de mà o l'accelerador, pitjar-lo o no pitjar-lo, deu ser una situació molt de circumstàncies, no?
Sí, el pla de contingència és una guia important, eh? Perquè, com vostè pot imaginar, preveu múltiples escenaris. Però, pese a això, la decisió diària és important i la situació en què et trobes cada dia és molt important. Per això cada dia tenim una reunió a les 9 del matí, d'una hora i mitja, per discutir de quina manera treballem.
Doctor, deixi'm que li pregunti pel Comitè d'Experts per Transformar el Sistema Públic de Salut, del qual vostè en forma part. Se'ns anunciava a finals, si no m'equivoco, poc abans de l'estiu, no?, la posada en marxa d'aquesta institució. Han fet les primeres trobades, ja?
Sí, sí. Nosaltres ens vam comprometre a fer un document. El document està fet i entregat a principis de mitjans de setembre el vam entregar.
I què diu aquest document?
És un document amb diversos, amb unes, diguem-ne, uns punts importants de desenvolupament que està publicat i es pot trobar, en el que tots els membres d'aquest comitè que vam participar a títol individual, vam construir un document que és la base de lo que se'ns demanava. Quines eren les bases que nosaltres creiem per a la transformació del sistema sanitari.
I la clau quina és? Calen més professionals? Calen més espais? Cal una professionalització diferent? Perquè crec que una de les coses, per bé o per dolent, que ha posat el coronavirus damunt la taula és la necessitat d'alguna mena de reestructuració, no?, i de posar molta més força en aquest sistema públic de salut, no? La clau quina és? Hi ha d'haver més professionals? Han d'estar formats d'una manera diferent? Què és el que creuen?
Doncs, com sempre, i quan els problemes són complexes, les respostes són variades. Calen més professionals, cal formar-los potser amb algunes coses d'una altra forma, cal més inversió, sense cap mena de dubte, i cal, jo diria, una major participació dels professionals clínics en els llocs de decisió.
Aquesta part és molt important, no?, que les persones que realment toquen el dia a dia sàpiguen com gestionar aquesta qüestió, no?, que entenc que és una de les coses que aquesta pandèmia també ens ha posat damunt la taula, no?, la importància que siguin els experts els que prenguin decisions, tirin endarrere, tirin endavant, obrin restriccions, les tanquin, no?, que sovint la política en tot això a vegades ho posa més difícil, no?
Segur que és això, i nosaltres el document és un dels temes que toca, eh? Un dels temes és lideratge professional, i això creiem que és important.
Doctor Navarro, si li sembla, un dia amb més temps, esperem que el coronavirus ens torni a donar una treva i ens puguem centrar en d'altres qüestions i puguem parlar a fons d'aquest document, perquè ens interessarà que ens l'expliqui també, perquè és això que dèiem, no? El coronavirus ha posat damunt la taula la necessitat de fer millores importants en el nostre sistema públic de salut. Gràcies per haver-nos atès, però, aquest matí al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies.
Busquem un dia per parlar de l'altra qüestió. Que vagi molt bé.
Sens dubte, quan vulguin.